a IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. La nostra vida és plena d'operacions. Pensant en el nostre cos, alguna n'haurem patit, per sort o per desgràcia. D'operacions matemàtiques en fèrem una rere l'altra quan anàvem a escola i ara les feim pràcticament sense adonar-nos-en. Hi ha operacions que han canviat l'esdevenir de la política internacional i d'altres que ens han fet cantar d'alegria. Segurament una de les primeres idees que vos venen al cap si vos dic operació té a veure amb la professió mèdica. El diccionari ho defineix com l'acció directa sobre certes parts del cos danyades a fi d'eliminar-les en tot o en part, procurar-los alguna correcció o substituir-les per altres artificials o procedents de persones sanes, practicar un drenatge, extreure cossos estranys o formacions perilloses o efectuar una adequada diagnosi. Tot això és operació, tot un tractat de medicina. Però operar no sempre ha de ser la primera opció, com ens explicava la doctora Elsa González, neurocirurgiana de columna vertebral a Joaneda Miramar.
Nosotros, en realidad, yo siempre se lo explico a los pacientes, ¿no? Nosotros no solo operamos, ¿no? También intentamos apurar siempre al máximo el tratamiento conservador, sin cirugía, y solo en los casos en los que realmente ese tratamiento conservador no funciona y el paciente no termina de mejorar, es cuando ya se pasa, ¿no? a un escalón de tratamiento quirúrgico. Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's abating. Can't you please tear it out and preserve it right there in that jar? Ja sabeu que la ciència avança, que és una barbaritat, i en el camp de la cirurgia les tècniques són cada vegada manco invasives. La doctora Elsa González s'ha especialitzat en la cirurgia endoscòpica biportal. És una cirurgia mínimament invasiva que consiste en hacer dos incisiones pequeñitas en la espalda, a través de las cuales introducimos una cámara de unos 5 milímetros de grosor y por la otra incisión pues los pequeños instrumentos para poder desarrollar la intervención, ¿no? Y bueno, la ventaja fundamental que tiene, como todas las técnicas mínimamente invasivas, es que conseguimos llegar a donde está la causa del problema sin dañar las estructuras que están por encima, ¿no? En este caso los músculos, los ligamentos y las otras estructuras que hay que intentar preservar al máximo. La recuperación es mucho más rápida, el paciente puede incorporarse tanto al trabajo como al deporte, como a otra serie de actividades en un periodo de tiempo muy, muy corto, si lo comparamos con las técnicas tradicionales. Y luego también una de las ventajas fundamentales es que conseguimos disminuir mucho el riesgo de complicación, que nunca es cero, por supuesto. Yeah. En cirugía, por desgracia, nunca podemos garantizar un riesgo cero, pero es cierto que disminuye mucho la tasa de infección, de problemas o complicaciones neurológicas, etcétera.
Elevam especialitats com la de cirurgia per la dificultat que representa i per les vides que ajuda a millorar. Per això li hem demanat a la doctora Elsa González com se sent quan opera una zona tan delicada com la columna.
¿Cómo me siento? Pues yo me siento feliz porque a mí es lo que me gusta, ¿no? Tengo la suerte de disfrutar muchísimo de mi trabajo y bueno, pues lógicamente cada cirugía, por mucho que uno haya hecho el mismo tipo de cirugía en muchísimos pacientes, cada cirugía y cada paciente son distintos, ¿no? Entonces, pues cada momento de esos para mí siempre es un reto, pero bueno, es un momento para mí muy agradable.
I ara imagineu la nostra caixa toràcica.
Silencio. lo que es la caja torácica es una región anatómica del cuerpo, ¿no? Que comprende desde el límite del cuello por arriba, lo que es el abdomen en la parte de abajo y los brazos a los laterales. Toda esa zona que comprende los pectorales, el dorsal, en el caso de la chica, los pechos, pues todo donde está el corazón, los pulmones, es ese tejido que está entre los órganos, que es el mediastino, pues todo eso es la caja torácica, ¿no? Formada por las costillas y es como una especie de jaula que contiene todos estos órganos.
És el doctor Orlando Jigirey Castro, cirurgià toràcic a Joanet de Miramar.
Para abrir, nosotros podemos o abrirla o remodelarla, ¿no? Dependiendo un poquito qué es lo que está pasando. Se abre en caso de enfermedad. Si quieres abordar el corazón, quieres abordar los órganos del centro, pues lo abres de una manera, y si quieres abordar los pulmones, pues accedes a la caja torácica entre las costillas, pues por los laterales. También piensa que en la caja torácica, el eje de la caja torácica, no se nos olvide, es la columna. Es la columna, en este caso, dorsal, que empieza en el cuello, acaba abajo en el sacro. También pues hay enfermedades de la columna que hay que abordar y se hacen abordajes posteriores y se expone la columna. Depende de lo que tú quieras, pues abres para llegar al órgano que tú quieres trabajar.
Ya.
¿Qué pasa? Intentamos abrir lo menos posible. Ya lo que es abrir una abertura externa completa o una abertura costal completa, pues en casos de cirugías cardíacas concretos, casos de trasplante pulmonar, trasplante cardiopulmonar, pues sí. Tienes que abrir para exponer todos los órganos completamente y tener el control de todos estos órganos. Pero para hacer unas resecciones de un tumor, de un cáncer de pulmón, ya no solemos abrir como antes podíamos poder abrir, que era abrir todo el espacio entre las costillas y separar las costillas. Hoy en día ya prácticamente pocas veces las separamos, alguna vez lo tenemos que hacer. Pero bueno, intentamos que las aperturas van dirigidas y van enfocadas a lo que queremos trabajar.
Uh-huh.
Y ya con la cirugía robótica ya pues ya es otra forma totalmente distinta de trabajar a la cirugía por vídeo, la cirugía convencional.
Streets of Minneapolis, aquesta cançó escrita fa uns dies per Bruce Springsteen, perquè operació també és l'acció d'operar i com a tals les operacions també poden ser militars. Així ho diu el diccionari quan defineix operació com a execució d'una acció militar degudament planejada i coordinada, com per exemple l'operació Metro Search, que du a terme el Servei d'Immigració i Control de Duanes dels Estats Units, el ja conegudíssim ICE, amb l'objectiu clar de detenir immigrants indocumentats i deportar-los. Quin mal que fa aquesta paraula. Varen començar en desembre de l'any passat, es varen desplegar a Minneapolis i a Sant Paul i ja s'han expandit per tot Minnesota, estat demòcrata, per cert. El Departament de Seguretat Nacional dels Estats Units va qualificar aquesta operació Metro Search com la major operació de control migratori mai realitzada. Springsteen, que s'ha fet cronista de l'actualitat amb aquesta cançó que canta a través del gel i el fred de l'hivern, per l'avinguda Nicolet, una ciutat en flames va enfrontar foc i gel sota les botes d'un ocupant, l'exèrcit privat del rei Trump. Amb armes penjades del cinturó sobre els abrics, va arribar a Minneapolis per fer complir la llei, o així diu la seva versió. Contra el fum i les bales de goma, a la primera llum del començar el dia, els ciutadans es van alçar per la justícia. Les seves veus van ressonar la nit i va haver-hi petjades sagnants, on la misericòrdia hauria devastat i dos morts deixats a morir en carrers coberts de neu, Alex Preti i René Good. Així canta Springsteen, dos noms que s'han convertit en tot un símbol de resistència. We'll take a stand for this land and the stranger in our midst. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. On the streets of Minneapolis.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Si no te conociera, si no estuviera aquí,
no habría encontrado la alegría de
tienes melodías que brotan en tu voz,
que calman y apaciguan mi lucha interior.
Y aunque somos diferentes, nos une una obsesión.
A la majoria vos ha de sonar aquesta cançó. Per Cooperación Triunfo va ser un èxit des de la primera edició en 2001, o sobretot la primera edició. El programa concurs a la recerca del millor talent musical va revolucionar la televisió primer i després el panorama musical d'aquest país. Al llarg dels anys hi ha hagut representació balear, entre altres noms com Joan Garrido, Ricky Merino, Kiara Oliver i, per suposat, Chenoa. I en la darrera edició, el nostre convidat, Carlos Fustel. Carlos Fustel, cantant, músic, com estàs? Benvingut entre avui i demà.
Bones, molt bé.
Molt bé.
Nosaltres?
Nosaltres molt bé, molt contents de tenir-te avui amb nosaltres a partir d'aquesta paraula que m'has covid, que és operació, que mos pot dur a llocs molt diferents, però si a en Carlos Fustel li dic operació, que li venes cap primer de tot?
Primer de tot, el que m'ha passat recentment fa relativament dies, i me passa avui en dia encara, el programa de televisió des que surt, des que ha sortit, Operación Triunfo. Sí, paraula polisèmica, com bé dius. Jo també he entrat a quiròfan bastantes vegades, o sigui que també és polisèmica per jo, per aquest sentit, com pel programa.
Val, o sigui que també te recorda una operació mèdica, toquen fusta, sí. Carlos, i en el programa Operación Triunfo, que imagino que formarà part de la teva història personal i professional, per sempre, perquè, sí, com es diu en Carlos, ha format part d'aquest programa mític d'Operación Triunfo d'enguany o de l'any passat, 2025. Com ha estat formar part d'aquesta Operación Triunfo, Carlos?
Pues ha estat una experiència única i quasi indescriptible, perquè crec que només sabem el que realment ets, les persones que hem estat de dins i que ho hem viscut. Mm. Cada persona ho viu de la seva manera, perquè anem sortint setmana a setmana i no és el mateix sortir la setmana 4 que la setmana 8. Mm-hmm. I bé, personalment, super enriquidor.
T'imaginaves que seria com ha estat?
De fet, no. No m'ho imaginava perquè jo me vaig presentar en els càstings com anem a provar, menys si surt. Jo sempre som un pont negatiu en el principi i penso que no passarà, no, que m'han d'agafar a mi. I anava passant fases en el càsting i jo deia, bueno, menys si... menys si entraré i, i què passarà. I jo què sé, no ha estat molt diferent del que jo m'imaginava, i tot ho he viscut amb moltíssima il·lusió, sense idees preconcebudes, uh-huh, i, o sigui, que tot que molt
bé,
natural i,
que bé,
que i molt agradable.
Que bé. Què els hi va agradar de tu quan feies el càsting, Carlos? Què creus que els hi va agradar?
Jo crec que el que els va cridar més l'atenció de la meva persona era, segons me deien i me comentaven, com transmet a l'hora de cantar, vull dir, el sentiment i la personalitat també que té la meva veu.
I després ja surts això en el programa, tots guapos, tots ben arreglats, ben pintats, ben vestits, no? Tu quan te veus per televisió o quan te veuen a casa teva per la tele? Què passa?
Què passa? Bé, la família molt emocionada, molt... Se varen gravar la reacció de la sí. primera gala, de sí. com de si passava o no entrava dins l'acadèmia. I va ser super... Com si hagués guanyat el Mundial d'Espanya un altre pic. I com me veig jo? Jo me costa molt veure'm... No, encara no estic avesat i me fa respecte. Ja me fa respecte escoltar-me, perquè som massa crític en jo mateix i de vegades guardo un record del directe d'haver-ho fet i haver-ho gaudit, que si m'escolt, com que el record l'embrut i torna lleig.
Ja, ja. Bé, perquè ets perfeccionista, no?
Un poc massa, sí. Ja.
I escolta, les teves... Bueno, ara xerrem de les teves cançons i de la teva música, però les composes tu? Ets el compositor, ets el que penses la lletra, la música?
De moment som el lletrista. Som el lletrista de les meves cançons.
Molt bé, sí. Fantàstic. I l'altre dia, per cert, que vàrem fer la paraula polisèmica votar, vàrem xerrar amb Maria Cinta Pérez Puig, que mos parlava del ball de vot, cantant de Càrrec. Crec que la coneixes, no?
Sí, perquè ets meva companya i amiga. Sempre que et dava i diria, sempre que et dava i diria, el meu pensament quin és, i el meu cor dir-te voldria, i sa boca no diu res, el meu cor dir-te voldria, i sa boca no diu res. Hey!
Càrrec, que és un grup de música tradicional, folklòrica, mallorquina, com un home nascut a Albacete quan tocava cantant música popular mallorquina, Carlos.
Crida un poc l'atenció, però sí, jo... la meva família, tota la meva família és del mateix poble, és de Ossà de Montiel, d'Albacete, i bé, jo vaig néixer a Albacete, però per casualitat o per matemàtica de mon pare i mon mare, perquè... duen mon pare i mon mare 30 anys a Silla, però així mateix, quan tota la família és allà, mon pare i mon mare mos tenien a mi i els meus germans per néixer al gener i néixer, per tant, en festa i néixer allà i que la família mos pogués veure. Tant és així que vaig néixer el Dia dels Reis i el meu nom és Carlos de los Reyes, pues, per rei Max.
Fantàstic, m'encanta, sí, sí.
I què passa? Que la meva família és molt de tradició, de cultura, i a mi, com m'ensenyaven cultura i tradició d'allà d'Albacete, jo aquí també necessitava conèixer tradició i cultura i veure d'això. I bé, jo he estudiat dansa en el conservatori i vàrem fer ball de bot, així com fèiem balls tradicionals d'altres llocs d'Espanya, i me vaig enamorar i vaig començar a anar a plaça a ballar, i quan tenia facilitat d'aprendre per fer dansa, doncs a plaça vaig aprendre i m'agradava cantar també, i vaig fer amics, i varen dir, per què no fem un grup? I varen provar.
I vareu provar, i ben bé que està anant, i bé que animau totes les places, i que hi ha d'aquesta música, en Carlos Fuster, l'artista post-operación triunfo.
I no, estic intentant mirar de fer feina amb la tradicional mallorquí, i és bastant possible que el meu pròxim llançament sigui... d'arrel mallorquina.
Ah, mira, molt bé. Ara has tret La Más Honesta, correcte? És el primer single.
Correcte. És un tema que a mi me toca molt. Va dedicat a la meva padrina, no mio, Honesta. I d'aquí ve el títol. De fet, en el final de la cançó surt ella cantant a un bocí d'una cinta antiga que varen gravar a un magnetofon en els anys 70, i aquest estiu passat va arribar a les meves mans, i quan vaig tenir el moment de fer una cançó, dic, he d'aprofitar aquesta joia que m'ha arribat, i la meva padrina me'l va deixar en el març, i per tant crec que era una ocasió perfecta per fer-li un homenatge. Aquí el mar
acostumbra a ser salado. A pesar de que me encanta estar envuelto de chaparros, con caminos que se cruzan como hilos, como si fueran cosidos por la gracia de tus manos.
Preciós, no? D'Albacete, la teva predina.
Sí, sí, sí.
Sí, fantàstic. Quina història més hermosa. I d'avui xerram amb en Carlos Fuster a partir d'aquesta paraula que és operació. Jo no sé si és capaç d'identificar quin és el canvi més gran entre en Carlos d'abans d'Operació Triunfo i es d'ara. O no n'hi ha?
M'agradaria pensar i dir que el canvi que hi pot haver entre el Carlos d'abans i el Carlos d'ara és l'exposició i la fama, entre cometes, que pugui tenir ara mateix. Vull pensar que personalment i com a ésser humà som el mateix, amb els mateixos valors i amb les mateixes idees.
I veuràs per les coses, però per bé i per malament.
Com qualsevol experiència que vius i que passes, treus aprenentatges i coses bones i coses dolentes, i d'aquesta experiència tan gros, evidentment que trec aprenentatges i vivències que te canvien de mica en mica, però com a diari vull pensar que m'han fet millor persona, una
mica. Molt bé. En ses peus en terra, en Carlos Fuster, està claríssim. Saps que tens un fan per aquí, per el nostre equip, que també és fan d'OT, i mos trasllada una pregunta per tu. Mos demana què passa quan surts del concurs. Carlos, quines són les primeres passes post-concurs?
Uau, és arribar a una sala i trobar-te un familiar. Jo vaig trobar en aquest cas a ma mare, i llavors va ser molt emotiu, molt, després d'un mes fora a veure-la, però també jo anava en la idea de que anava a estar potser molt de temps a Manco, però que anava a estar un temps fora a veure la família, i la vaig trobar a faltar i va ser molt, molt, molt especial. Després vaig agafar el mòbil, perquè com estàvem totalment incomunicats allà de dins, va ser una experiència rara, obrir el mòbil, sense nia, tremolava, va estar tremolant 15 minuts perquè no aturaven
d'arribar-te tots els missatges. Clar.
I l'endemà anar a dormir a descansar perquè estàs rebentant moltes emocions, moltes coses que passen per de dins i car de pair i dormir és supernecessari. I l'endemà un dia de locura, d'entrevista, conèixer també tota la part que no veus, tècnica,
sí, sí,
de càmeres...
Sí, sí,
de,
tot es va backstage, no?
Exacte, sí, tot es va backstage del programa. Entrar realment, ara ja sí, dins la vida d'una persona que està exposada públicament i que ha de complir amb això.
Clar, perquè és una exposició constant durant el concurs. Això t'afectava d'alguna manera? Actuaves, interpretaves, eres conscient de que t'estaven mirant? Això sou conscients tot el temps o no?
Jo personalment he de dir que des del principi pensava, no t'enteraràs de res, de si fora està anant bé, de si fora està anant malament, com te va vendre de fora. Per tant, tu fes el teu, i ja veurem quan sortiguem com ha anat tot això.
Sí,
sí. Però sí que és veritat que hi havia companys que passaven pena de fer o de dir davant càmera, i però bé, jo intentava ser el més natural possible i el més jo. Sí que és veritat que en el principi te fa por, intentes no entrar dins polèmiques, perquè en el final tens aquesta exposició i te guanyes, en certa manera, una fama que pot ser positiva o pot
Clar,
ser negativa.
Sí, sí. Tornaries a Operació en Triunfo? Tornaries a OT?
Sí, tornaria. Tornaria perquè ja sabent 100% com funciona el programa i, a més, tornaria per fer-ho millor, per millorar.
Molt bé, així hem començat, eh? Un home perfeccionista.
Així hem començat.
Un home perfeccionista que vol fer les coses bé i que, a més, és que les fa bé. A veure, Carlos Fuster, què tens programat? Com te podem seguir, a part de Carriage? I és que sé que teniu, a més, projectes en marxa, però en Carlos Fuster, artista, cantant, on el podem seguir?
Abril començam en la gira del programa d'Operación Triunfo i començam dia 18 a Bilbao, seguim a Coruña, Granada, Múrcia, Madrid, Barcelona, Alacant, Madrid... Vull dir, tenim bastantes dates i moments per poder venir a veure molts de cantar i de fer espectacle.
Balears, noies, a la llista de moment?
Me sap moltíssim de greu, però de moment no ho he aconseguit. I no serà perquè no ho he intentat, perquè m'he posat en contacte en la direcció del programa, però m'han dit que de moment...
Bé,
no tenim data.
Vinga, no se sap mai. És vera que aquí és un poc més complicat arribar i moure i mobilitzar tantíssima gent com sou i aquesta és la dificultat, però vos segur que teniu moltíssims de fans que vos seguiran i nosaltres ja som fans a partir d'aquesta xerrada d'en Carlos Fustel. Carlos, moltíssimes gràcies i moltíssima sort.
A vosaltres i moltíssimes gràcies.
El brocal del pozo ya dormido descansa entumecido, tantos años trajinando. Y en el centro, tu retrato sonriendo, coronada con geranios, lilas, rosas y romero. Colorines y gorriones van de boda y comuniones. La retama dice que le haga el favor. La empezabas tú, las jotillas a cantar, y así las canto yo ahora que no estás. Ay, la, 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 así cantabas tú.
Entre avui i demà, Araceli Bosch. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem!
Toni Camps, benvingut a casa teva, com estàs?
Molt bé, aquí, operando.
Sí, estàs preparat? Alguna operació en marxa?
Alguna operació, sí, un parell n'hem trobat.
Molt bé, molt bé. Cinematogràficament parlant, nosaltres duim avui la polisèmia a les pantalles de cinema. A veure, segur que n'hi ha moltes, per si
segur
no comencem.
Sí, sí. Hem obviat l'operació de metge. Ah, ja t'ho dic ara, aquesta l'he obviada.
Sí, passes d'operar.
Sí, no, perquè pas d'operar, perquè no... O sigui, me n'anava massa... No, era massa físic. I he decidit que no, que faríem altres operacions.
Molt bé, vinga. I de per quina començam?
I jo crec que en el cinema, que sempre que li ha encantat això de contar històries èpiques i de superació personal, d'unió de pobles i coses d'aquestes, jo crec que l'operació que Christopher Nolan narrava a Dunkerque és absolutament espectacular.
Los tanques enemigos se han detenido.
¿Por qué?
¿Para qué desperdiciarlos cuando pueden aniquilarnos desde el aire sin inmutarse? Hay 400.000 hombres en esta playa.
Centenars de milers de soldats aliats esperen ser evacuats a Dunkerque, a la platja, mentre l'enemic s'acosta inexorablement. Això era la pel·lícula del mateix nom, Dunkerque, de l'any 2017, dirigida per Christopher Nolan, en Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy. Una pel·lícula magnífica. Va ser una d'aquestes operacions logístiques més grans de la història i cinematogràficament vos dic que és una experiència sensorial intensa i elèctrica. A més, és una pel·li sense herois, sense... no hi ha quasi protagonistes, no hi ha grans discursos, ni una visió global de tot el que era aquesta operació, no? Aquest pla. És la pel·li més senzilla de Christopher Nolan, però també per jo és de les més redones. 400.000 homes a una platja esperant a que els venguin a rescatar mentre els soldats alemanys avancen per Europa i els bombardegen des de dalt. Ja està.
Ja està.
No, no hi ha res més. Aquest és l'argument i aquesta és la història que narra. Uh-huh. I és buf, és física.
Quasi res. Sí, clar. Sí. I és aquesta operació que per cert seria Operación Dinamo.
Operación Dinamo.
D'evacuació de les tropes aliades en aquesta platja de França. I la següent?
Telita.
¿Qué ha pasado?
6 de los rehenes han escapado por una puerta trasera.
¿Dónde están?
En casa del embajador de Canadá. La Guardia Revolucionaria está yendo puerta por puerta. Si mueren, será de forma cruel.
¿Y la Casa Blanca?
Quiere que saquemos a los 6 de allí.
Querríamos unas bicicletas.
Entregad las 6 bicis, facilitadles mapas.
O enviadles unas bicis con rodines y esperadlos en la frontera con botellas de Gatorade.
Va a hacer falta un milagro para sacarlos de allí.
A veure què passa, quina és aquesta operació.
Aquest miracle era una pel·lícula falsa de ciència-ficció titulada Argo. I això és Argo, precisament, de l'any 2012, dirigida per Ben Affleck, i amb Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin i Brian Cranston. Era l'any 1979, durant una crisi a l'Iran, aquí van un grup d'hostatges, queden atrapats, s'escapen i s'amaguen a la, ho han dit, no?, a la ambaixada de Canadà. La CIA, el que varen fer va ser crear una pel·lícula falsa de ciència-ficció i varen fer treure en els hostatges com si fossin part de l'equip de rodatge d'aquesta pel·lícula.
I això està basat en una història real?
I això està basat, a més, en una història real. Mm-hmm. És un thriller molt, molt eficaç, però en el mateix temps és una comèdia molt brillant sobre els deliris de Hollywood de finals dels anys 70. I, a més, Ben Affleck, com a director, qui demostrava que no només era un bon actor i un bon guionista, que recordem que va guanyar Oscar en el millor guió per l'indomable Will Hunting, sinó que, a més, també era un gran director. Va guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula, en el millor guió adaptat i en el millor muntatge. És una pel·lícula molt divertida, molt entretenguda i, a més, un thriller que pesada, que saps com acaba, perquè està basada en fets reals, te mantén allà en tensió tot el temps. A mi m'ha encantat.
Apuntadíssim, Argo, Ben Affleck, i seguim, avui la paraula és operació, en Toni ha passat de les operacions mèdiques i bueno, anem a altre tipus d'operacions.
Exacte, i també hi ha operacions hipermeticuloses, que estan construïdes amb tantíssima elegància que quasi és impossible que surti malament, encara que les dues operacions estiguin enfrontades.
Un tipo me dijo una vez: no admitas nada en tu vida que no puedas dejar en 30 segundos si la pasma te pisa los talones. Pero si me sigues a mí, tienes que actuar cuando actúo yo. ¿Cómo esperas poder conservar un matrimonio?
Lo que dices es interesante. ¿Qué eres, un monje?
Eran Robert De Niro i Al Pacino, que tots dos estan doblats pel mateix actor de doblatge, i en aquesta pel·lícula se van haver d'inventar un altre actor de doblatge per Al Pacino. Robert De Niro mantenia la seva veu, però Al Pacino en tenia un altre. I en aquesta escena, que és l'única escena que comparteixen i és una de les més èpiques del cinema dels anys 90, és l'única que comparteixen a hit, que era molt raro, perquè, clar, senties en Pacino, però la veu eres d'una altra persona. Això sí, la veies en versió doblada, clar. Un era lladre. Robert De Niro era un lladre. Pacino era un policia obsessionat. I el director era Michael Mann. Pues que més se podia demanar, no? Hit 1995, amb Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, John Boyd, Ashley Judd i Natalie Portman. La tensió en una història de cinema negre estava servida. Michael Mann aquí filmava els plans, els assajos, Estem morts, la fórmula de l'operació, les rutines. És un thriller modern, o era un thriller modern l'any 1995, ara ja fa 31 anys, mare de Déu, senyor, 31 anys, però que rendia tribut en els clàssics. És cert que són 172 minuts de metratge, però amb aquest repartiment tant masculí com femení i un guió absolutament brillant, que donava voltes constantment, que no sabies mai on aniria. A més, una pel·lícula molt emocional, molt d'actors, molt de diàlegs. Uf, és que ho tenia absolutament tot. Jo crec que és un dels thrillers moderns o de cinema modern de més bons de la història del cinema.
I a més tenim aquests dos grans monstres, un davant l'altre.
Que... Un davant l'altre que, curiosament, no rodaren plegats. Ah. És a dir, si te fixes en l'escena, sempre és plano contra plano, sí. Perquè no rodaren el mateix dia.
Ah, no varen coincidir.
No varen coincidir mai en el rodatge.
Fixa't tu.
Brutal.
Mira, bueno, molt bé, molt bé. I anem amb una altra operació, aquesta operació, a veure compte de què va.
Mira, hi ha operacions que són tan absurdes com la traducció del títol original de la pel·lícula. El títol original era Doctor Strangelove o How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb.
Que va un poc llarga.
La bomba, Dimitri. La de hidrógeno, hombre. Pues imagínate la faena. Uno de nuestros jefes de base ha tenido un... Bueno, ¿cómo te lo diría yo? Un ligero trastorno. Es decir, está chiflado. Y ha cometido una tontería. Y ahora agárrate por si te desmayas. Ha ordenado a sus aviones que ataquen a tu país.
Era Peter Sellers interpretant en el president dels Estats Units, telefonant en Dimitri, que era el president de la Unió de Repúbliques Soviètiques en aquell moment, era l'any 1964, explicant-li que un dels capitans havia perdut el cap i havia ordenat un atac amb bomba d'hidrogen sobre la Unió Soviètica. El títol original, dèiem abans, és Doctor Strangelove o Com vaig aprendre a deixar de preocupar-me i estimar la bomba. Això era el títol original. I el títol traduït va ser Telèfono rojo, volamos hacia Moscú. Digue-li spoiler, perquè, en sèrio? Bueno, és igual. Tinc la teoria de que, a partir d'aquí, Kubrick, que era, va ser el seu director, va deixar de posar-li títols llargs a les pel·lícules i, a partir d'aquí, les seves pel·lícules van ser Lolita, 2001, El resplandor, saps? O sigui, coses com a molt curtes, perquè ningú li traduís d'aquesta manera. Quina operació muntaries tu si la situació fos aquesta? Vull dir, com ho engirgolaries per arreglar això? Perquè hi ha un avió que vola en tres capitans xiflats i en dos soldats que van en sa bomba d'hidrogen directes cap a Moscú. Kubrick el que va fer va ser contractar a Peter Sellers, absolutament brillant en aquesta pel·lícula, perquè fes tres papers i l'alí molt grossa. Feia de president dels Estats Units, feia de general... Perdó, de científic alemany que anava en cadira de rodes, que tenia un pla brillant per salvar la humanitat, que bàsicament era tancar-los a tots a dins una mina a més de 1.000 metres de profunditat i esperar 100 anys, i de general psicòpata que s'encarregava de liar-la grossíssima. Cada vegada que la veus hi trobes noves coses, que algunes són grandioses, brillants i entretengudes, i d'altres són molt greus i molt perilloses, perquè és una comèdia negra, àcida, malletada, políticament incorrecta, i se'n riu sense fissures d'un nacionalisme militar i polític que, malauradament, ara mateix no està tan en fora de la realitat actual.
per recuperar. Telèfono rojo, volamos hacia Moscú, Stanley Kubrick i un fantàstic Peter Sellers multiplicat per tres i per si mateix, perquè aquest home se multiplica per si mateix.
Estava fantàstic en aquesta pel·lícula.
Operació és la nostra paraula i aquesta la dones títol.
Sí, sí. Operación Swordfish, que això és una operació virtual que serveix per robar bancs.
Cada uno de los 22 rehenes está envuelto en 10 kilos de explosivos T4. También les hemos pegado 7 kilos de rodamientos de bola de acero inoxidable, lo cual los convierte en las mayores minas antipersonas móviles.
Tienen luz verde.
L'operación Swordfish, i aquest que parlava era Don Cheadle, que era el policia, i John Travolta, que era el dolent dolentíssim, que robava un banc i aferrava quilos d'explosius en els hostatges per convertir-los, això, en les majores mines antipersones.
Mare meva.
Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, John Travolta, dirigits per Dominic Sena. No és precisament la millor pel·lícula del món, vos he de dir, però sí que és vera que va ser d'aquestes pel·lis que se varen aprofitar de l'èxit de Matrix i les tiraren de l'èxit d'X-Men, que també s'havia estrenat feia no molt, i que faren un Hugh Jackman que estava joveníssim encara, i un John Travolta que acabava de tornar del Mundo de los Muertos després de fer Pulp Fiction, i els ficaren en aquesta història. És història d'un hacker que acaba de sortir de la presó i és reclutat per un grup de lladres per desencriptar un compte bancari. És un tecnothriller tan absorbent com a ridícul, perquè realment és ridícula. Vull dir, té escenes que dius, no pot ser mai, en sèrio? Que totes aquestes llicències de guió que t'estàs inventant aquí me'ls he de tragar així, tal qual? Pues sí, te'ls atragues. És igual, no passa res. L'únic que cerca és que passis una bona estona.
Molt bé, i amb què acabam?
Amb una altra operació, una secreta i relacionada amb la cultura.
Señor presidente, en este momento de la guerra, los mejores logros históricos que ha conocido el hombre corren un peligro enorme. Los nazis están robando obras en Varsovia, Ámsterdam y París. Nuestro equipo protegerá lo que ha quedado y averiguará lo que falta.
Los Monuments Men.
Firmado Roosevelt.
¿Cuántos hombres?
De momento, 6.
Caray.
Contando contigo, 7.
Ja està, vull dir, és que ja no fa falta que vos expliqui que tràilers són fantàstics perquè vos expliquen absolutament tot. Un grup d'experts en art són contractats per intentar salvar les obres mestres europees durant els saqueig nazi a la Segona Guerra Mundial. Això és The Monuments Men de l'any 2014, dirigida per George Clooney, a la seva segona intervenció com a director, amb Matt Damon, Bill Murray, el propi Clooney, John Goodman, Kate Blanchett, Jean Dujardin, John Balabam, Hugh Bonneville i una llarga llista de noms que cada vegada els veus a la pantalla dius, ah, mira, això és aquell, ah, mira, això és aquella, ah, mira, això és... Això era l'argument de Monuments Men, que estava basat en una història real i convertit en una comèdia jugera per sector de Ocean's Eleven, que en aquest cas estava com a director i protagonista. És vera, és una pel·lícula molt lleugera, que no té més profunditat que això, molt lluminosa, sense cap aresta ni cap ideologia de aquest cinema d'evasió a l'antiga usança. Bàsicament, és una pel·li com Evasió... Com era?
Evasió no Victòria.
No, Evasió no Victòria, no, La Gran Evasió.
O La Gran Evasió.
Vull dir, aquestes pel·lícules que dius, bueno, ja està, és que no hi ha res més. Aquí m'entretens, me contes una història real, o no, me la crec i disfrut de veure aquest entreteniment i gran cosa més, poca cosa més. Els actors estan fantàstics, els decorats fantàstics, història és molt entretinguda, això de posar-li un toquet d'humor, una miqueta de comèdia jugera a la Segona Guerra Mundial no està gens malament de tant en tant, així que és totalment necessari.
Molt bé, i de Monuments Men i aquesta operació per salvar les obres d'art que són les obres de tota la humanitat.
Exacte.
Toni Camps, gràcies.
Gràcies a tu i salut i cinema.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7 amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio, serveis informatius.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
I amb aquesta cançó de l'Alan Parsons Project anàvem arribant al final del programa, l'operador de ràdio Lluís Fortes, el control tècnic, i sense ser conscients de la quantitat d'operacions econòmiques que s'han duit a terme, es duen i es duran en els despatxos de tot el món, mentre nosaltres anem xerrant. De fet, vàrem viure pràcticament minut a minut, no fa massa, l'operació d'absorció del BBVA al Sabadell via OPA hostil. Idò, imagineu totes aquelles que no s'exposen a través d'una campanya de comunicació tan brutal com la que posaren en marxa els dos bancs. I ja que xerram de números, demanarem ajuda per baixar barrera a una dona per a qui les matemàtiques han estat i són part de la seva vida.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Susana Morell, mestra d'Educació Infantil i Primària, jubilada i jubilada activa, ara ho sentireu, vicepresidenta de la Societat Balear de Matemàtiques i formadora de mestres. Benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Beníssim. Això de jubilada activa és que què hem de dir? Molt bé, està molt bé. Fas molta enveja a molta gent.
Eh? Ja, i el bo sí. És que no atures, que segueixes aportant molt a la societat i en el teu voltant, i amb un tema tan apassionant i que a vegades mos fa tanta por com ses matemàtiques. Avui, Susana, la paraula operació mos ha dit fins a tu. Si a tu te dic operació, que te venes cap primer de tot?
Jo, el quadern de Rubio, en l'edat que tens, me'n vaig allà. Ja sé que la majoria de gent deu pensar són espases o són llatzes sí. O una cosa d'aquestes, sí. Però clar, jo me'n vaig cap allà.
Sumar, restar, multiplicar, dividir. Jo no sé si en aquestes quatre operacions hi ha tota la ciència matemàtica, Susana.
Bueno, n'hi ha molta i a més és que... El sentit numèric és un poc així, el que li deim ara, no, està en el nostre dia a dia, és impossible. Hi ha gent que em diu, bueno, és que ara ja no fa falta fer totes aquestes coses perquè dus el mòbil i ja duts la calculadora incorporada, però tampoc no es ve, perquè en realitat estem tot el dia calculant de cap, no? Mm. Quan te demanen, jo què sé, fins i tot quan d'intens, no? Mm. Que hi ha moments, que t'equivoques de
sí,
vegades a partir d'una edat i has de pensar, jo vaig néixer dia tal, s'any sí. Tal, i res, ja està restant.
Sí. Per tant, les operacions matemàtiques, i ara mos ho expliquen a Susana, estan en el nostre dia a dia, molt millor donar-li un poquet de marxa en el cervelló, no, Susana, en lloc d'anar a la calculadora?
Evidentment, sí, i a més és que... ja ho sabem, no? Que et serveix si el deixa... Si no l'empres, és com el que se te va quedant cada pit més gris, no? És el que veiem de la gent gran. I jo crec que hi ha hagut una tendència, un moment determinat de... Bueno, igual que en la banda d'escriure, de sí. Que com a que no feia falta perquè els ordinadors mos ho poden fer tot. Però ni els ordinadors ni la calculadora no són intel·ligents. Els dies escriuen i multipliquen o resten o sumen el que nosaltres els direm. Uh-huh. Vull dir, els hem de ficar una informació. I aquesta part ha de ser. Sí que es ve que ara ha canviat molt aquells algoritmes, abans tots els tradicionals, no? Apreníem a sumar, a restar, a multiplicar i a dividir exactament igual. Ara el que intentàvem és que els algoritmes no siguin aquests tradicionals, sinó que siguin el que li deim transparents, vull dir que vegis una mica què estàs fent. Bé, si a tots nosaltres, i de vegades quan vaig a les escoles i fas una multiplicació clàssica d'aquestes de dues xifres, saps? Que sí. Poses tal i deixes un espai buit i els demanes als infants per què ho has deixat així? Diu, perquè la mestra m'ho ha dit. O perquè mon pare m'ho ha dit, o perquè es prediu ho ha dit. Val? Però no tens un poc idea de què fas.
Sí, tota la raó.
I clar, i tot això també ha anat evolucionat al llarg dels temps. No sempre hem multiplicat igual, els romans no ho feien igual que nosaltres, i hi ha un moment que tries una manera per coses externes. Bàsicament, nosaltres hem canviat de multiplicar com feien els romans, o els àrabs, perdó, a com ho feim ara, però era una qüestió d'estalviar paper. El gran avantatge és que, a veure, que cada pic hi ha més professors que se formen, i que el que s'idea és que entenguem que estem fent.
Per tant, podem dir que hi ha també molta relació, per lo que mos dius, per entendre, no? Així dius, hem d'entendre el que feim entre fer clar. Operacions i desenvolupar el pensament lògic.
Exacte, i cada pic en coses més complicades. Bueno, i tots dia a dia, quantes vegades han dit, és que no cal entendre, no? Sí. Te compres una casa i te diuen totes les hipoteques i tu dius, bueno, és que no sé ni si m'enganen o no, uh-huh. Com que t'has de fiar una mica. Mira, uh-huh. Això me va passar a mi, un forn, una vegada, uh-huh. Que és un forn com a molt habitual, que hi vaig molt sovint i més o menys sempre compres el mateix. I res, me va dir una quantitat i jo li vaig dir, és que crec que no pot ser perquè m'enduc això i això. Uh-huh. I la contestació va ser, la màquina ho diu. I clar, jo intentant explicar, és que si tu cliques cada pic el mateix, exacte. La màquina sempre dirà el mateix, exacte. No canviarà, exacte. Saps? Me va costar sí, molt, sí, sí. Vull dir, vam haver d'acabar amb paper i llapis, sí. I aquesta persona va acabar pensant que la màquina no estava bé.
I ja te deia de sumar, restar, multiplicar, dividir, però tot això és la base d'operacions molt més complexes, no? Potències, arrels, derivades, etc. No sé, no, Susana Morell, amb quines operacions se sent més còmode? Allò que diguis, això se me dona superbé, això m'encanta fer derivades. N'hi ha qualcuna d'aquestes?
Home, és que hi ha coses que també fa molt de temps que no fas, però que com els fas un moment i després els deixes. No, jo te diria... A mi m'agrada... A veure, m'agrada dividir. Sí, m'agrada dividir. També penso que una de les que més m'agrada ensenyar tal vegada és quan comencem amb aquestes històries de les fraccions, sí, no? Sí. I estan per cent, sí, també. Sí. Perquè aquí sí que crec que és una d'aquestes coses que de vegades li dic, bueno, vinga, va, te vas a comprar un calçons i quan treuen el resultat jo dic... Però si pagues més que el que pagaves des principi, no? Sí. Aquestes coses de... I de cop i volta com que se n'adonen, no? Sí. De... Ostres, és que sí, era així. Sí, no sé, no és tant que m'agradi fer-les, sinó que m'agrada veure sa cara quan descobreixen sí. Realment, quan estem parlant de fraccions... Què vol dir? Que no sempre els trossos de pizza que vagin sols amics i faig bocinats, sí, que està sí. Bé, com perquè tinguis una imatge, sí. Però jo diria que un poc aquestes.
Molt bé.
Aquestes, sí.
De fet, Susana Morell ha estat mestra de primària i professora. Jo diria que ho ets, perquè jo crec que això no se deixa de ser. I professora també n'ha sent mat durant molt de temps i ho sé que has ensenyat jugant, no? Sí. Jugant també se poden aprendre moltes matemàtiques,
Molt, 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 molt. I es veu que ara cada pic hi ha més materials a l'abast i més jocs, més jocs educatius. Saps, en aquell moment, quan nosaltres érem joves, que quan parlaves de jocs educatius era quasi que no hi hagués armes.
Sí.
Tot l'altre se considerava. Sí. Però tots teníem el juego reunido hype d'aquells que jugàvem un poc a tot i que no sorties de res més. Ara hi ha moltes coses. Sí, et sent mat, m'ha donat la possibilitat de crear coses, saps? I de... A mi és la part d'educació també que més m'agrada, vull dir, de pensar, vinga, com podríem arribar amb això? I, bueno, van crear una cosa molt guapa, que era una ludoteca, que mira, avui precisament vaig a fer una formació amb un mestre en la ludoteca aquesta, i a mi m'agrada molt això de que pensar que jugant, però jugant amb una intenció, amb una finalitat, amb una tasca, amb una feina. I té molta acceptació, evidentment, perquè pels infants és aquesta... Bueno, és que és la seva natura, vull dir, jugar.
Jugar, sí,
Jugar i també fer feina en grup, fer feina en equip, de vegades... Bé, els mestres ho tenim com molt integrat, això, que han de fer feina en grup, que han de fer feina en grup, però de vegades la tasca no ajuda a fer feina en grup, saps? Tu dius, bueno, esteu junts, però com que cada un ha d'anar fent, no sé, i també durant molts anys han tingut aquesta història de que no t'havies de copiar, no?
Sí.
I ara anem un poc que d'aprendre dels altres.
Sí, sí.
I aquesta part de matemàtiques també és molt guapa, perquè si ara ja no tots anem en el mateix algoritme, sinó que el que tenim és diferents camins per arribar a les coses, a veure com ho feim, És molt guapo veure que tu has d'anar per un camí i un altre company de la classe ha anat per un altre i hem arribat allà mateix, i a veure quin és més eficient, el millor, més ràpid, i al final tu dius, ah, mira, de què hem aquest això? És que és de part, jo crec que és aquí més m'agrada.
I de matemàtiques, no és la nostra paraula, és operacions, però mos ha duit xerrant a Susana Morell. I ara t'he de fer les dues preguntes típiques d'aquesta hora, Susana. Jo sempre dic que no és xafardeig, és que estan fent un llistat d'idees per dormir millor, per si vos acabeu d'aixecar o estava a punt d'anar a dormir. Que fa una dona com la Susana Morell abans d'anar a dormir? Algun hàbit que mos ajudi a dormir millor?
Llegir.
Molt bé.
Llegir dins el llit m'agrada molt. I a més me serveix per ser que no ho he de fer, però això de mirar el mòbil a del darrer minut, vol entrar qualque cosa, i per tant llegir és la manera de evitar això.
Molt bé, i de llegir, molta gent llegeix una micona abans d'anar a dormir, la manera també de baixar revolucions i desconnectar, i molta gent escolta música, alguna cançoneta per acabar de baixar barrera avui.
Mira, n'hi ha moltes, però com que aquest cap de setmana he anat a un concert seu, jo triaria el Paraíso de Miquel Iztal.
Molt bé, i què tal el concert?
Oh, una meravella. Una meravella. Sí. Bueno, sempre anar de concert és bo, però aquest també era el seu concert com a de despedida, així a València. Fa 20 anys que estàvem muntats escenaris i, clar, va ser com molt emotiu de dir ara he d'aturar i no sé què me vendrà per en van. Va ser com molt guapo que ho compartís amb tothom.
Que bé. Idò, amb aquesta cançó baixaran la barrera del programa fins demà. Susana Morell, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres avui. Molta sort.
Gràcies a vosaltres.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par.
Entre avui i demà, Arsal i Bosch.
Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. Conciertos tan tristes que nos alegraban, con cuatro cervezas soltábamos toda la mierda que nos preocupaba, vermut a las 12, turritos naranjas, reinventábamos juntos la forma de vernos dos o tres veces por semana, asomados al borde de nuestra terraza, dejándole al tiempo llevar las penas tan lejos que no molestara. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca. En el paraíso no hay forma de saber, si fuera está lloviendo y no importa, el tiempo es infinito y puede ir al revés, tan solo pide por esa boca, en el paraíso.